Avui, per parlar d'aquests edificis malalts, en parlem amb el Ricard Santamaria, que és soci fundador i director de House Healthy Buildings, consultora especialitzada en projectes que redueixen l'impacte ambiental i milloren la salut i el confort. Senyor Santamaria, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, cada cop es parla més d'edificis malalts, no? De què estem parlant?
Bueno, ja era hora, que se'n parlés més.
Sí,
més,
tant, i tant. Jo sempre ho he dit, perquè moltes vegades hi ha molta gent que diu és que jo surto de la feina amb un mal de cap, és que a mi em passa això, és que... O sigui, i a vegades no pensem que el mal pot estar dintre d'una feina, no?
Sí, no podem atribuir tot a les condicions dels espais on vivim, on treballem, però bueno, sí, cada vegada tenim més coneixement de que les condicions ambientals dels propis edificis doncs, poden ser determinants o poden ser cofactors de part d'aquest malestar o de no trobar-nos tot el bé que hauríem.
Home, diuen que es considera que un edifici pot estar malalt quan més del 20% dels seus residents o persones que hi passen hores presenten símptomes diversos.
Bueno, jo no parlaria tant d'un percentatge, és a dir, un edifici o un espai, anem a dir, un espai no està ben definit, no està ben construït, ben dissenyat, no és òptim, a la fi, si les persones que l'ocupem, ja siguin per descansar, per treballar, per estudiar, pel que sigui, per fer qualsevol activitat, no hi estan còmodes. No, només que n'hi hagi una que no. És a dir, si és causant de malestar, de disconfort, doncs vol dir que hi ha coses a millorar. Aleshores, no podem... Clar, un 20% és molta gent. No, jo fugiria d'establir una definició que digués, mira, fins a un 20% això és saludable, més enllà no és saludable. No, si no ens hi trobem còmodes, si no ens agrada estar allà, si allà les hores se'ns fan més llargues, no? Aquella expressió tan castellana, se me cae la casa encima, no? Pues per algun motiu serà.
Efectivament.
Hi ha alguna cosa que fa que ja no estiguin còmodes, ja sigui perquè la ventilació no és correcta, perquè l'aire està brut, perquè no tenim bona llum, perquè hi ha massa soroll.
Per això és tan important fer revisions, no? I fer cada X un manteniments.
Mira, jo et diria que, clar, la majoria, la gran part del parc immobiliaris, allà on vivim, doncs ja està fet, ja està construït. I, evidentment, aquest espai ja construït, el que hem de fer és fer-li una repassada, fer-li una remirada, a veure què es pot millorar, quines serien les actuacions que hauríem de dur a terme per millorar les condicions ambientals d'aquests espais. I el que és nou, doncs, com ens agradaria a nosaltres, que des de la primera ratlla, des de la primera pensada sobre aquell nou projecte, tinguéssim la salut, el confort, el benestar molt present com un dels objectius, si no el més important, possiblement el més important, que tinguem tots els que hi participem en aquell projecte, de que allà hi haurà persones i hem de procurar, hem de garantir, hem de possibilitar que ja estiguin bé. Que no. Aleshores, sobre el construït, doncs sí, és... Primer, fer molt de cas al nostre organisme, al nostre cos, la part sensorial. És a dir, tots tenim aquell racó on hi estem millor i també tenim molt identificat aquell racó de casa o de l'oficina o de l'escola on allà no ens agrada ser-hi. No?
Però alguna cosa serà clar.
Exacte. I aleshores, si obrim la mirada i estem atents, doncs sabrem perquè hi ha una corrent que és incòmoda, perquè ens entra aire fred o perquè fa massa calor l'estiu o perquè hi ha massa humitat o perquè hi ha un soroll que ens disturba o perquè la llum no és l'adequada o perquè els colors també no són tot lo agradables que haurien de ser. O a vegades no sabem per què. No? Hi ha situacions com, per exemple, les persones que pateixen d'electrosensibilitat o que són més sensibles a la presència de camps electromagnètics, doncs, ostres, poden passar la vida sense saber per què no es troben bé en un lloc, no? I és perquè la presència d'aquests camps no és visible, no és identificable fàcilment sense els aparells adequats, doncs sí, s'ha de poder auditar i mirar d'arreglar, que quasi sempre es pot, no? Gairebé sempre, no sempre, però gairebé sempre.
Avui escoltava jo a la Patma Solanes, que és metgessa de la Societat Catalana de Salut Ambiental, que deia que abans que els canaris es tenien a les mines, els miners, perquè
correcte,
ells notaven abans que ells, si alguna cosa no anava bé, no?
Sí. Bueno, hi ha un munt de històries o de cròniques d'aquest tipus, de quan els viatgers travessaven, no?, ja els camins llargues distàncies, primer esperaven a veure on els seus cavalls feien seien, diguéssim, jeien i allà es plantaven. I això no passava, no era una cosa que passava de manera immediata, sinó que feien dues o tres voltes per aquell l'entorn on es trobessin i allà deien, pues aquí m'hi planto, no? I doncs allà paraven la tenda i influïen sempre un munt de factors bioclimàtics, de subsol, de corrents, de solejament, en fi, de presència, de proximitat amb natura.
I a casa també passa amb els gats, no? Que diuen que els gats van allà on hi ha més energia, no? A sobre de la rentadora i tot això.
Aquí
Ja no arribem, no?
sí, aquí la veritat és que sí que he llegit i hi ha bibliografia al respecte d'això, però no és un àmbit que jo conegui, diguéssim, la conducta animal sí que sents i tots hem llegit, no? Històries com aquesta que et deia, no? De, on acamparem? Doncs on els cavalls
Clar.
decideixin que acampem, no? Perquè ells tenen aquesta sensibilitat especial o són especialment sensibles segons quins condicionants del terreny i això sí que ho havia dit. Lo dels gats, sí, que ho he sentit dir, però no és un criteri. Jo faria més, escoltaria més el nostre organisme, més que el del comportament de...
Sí,
Perquè, a
estem
més,
totalment d'acord.
tu i jo podem compartir un mateix espai i tu estàs més còmode en un lloc i en un altre. Tampoc hi ha una veritat absoluta
Sí.
sobre... Perquè els nostres organismes,
Sí, són
tot i
diferents.
que són diferents, no? I,
Clar.
bueno, tenim un exemple molt clar, és les batalles, o potser no batalles, però sí les discrepàncies que hi ha respecte, sobretot en oficines, a quina és la temperatura òptima.
Això és una guerra.
Ja, això, vull dir, tots sabem, no? Doncs que hi ha una disparitat, una discrepància de 2-3 graus, i en temes d'humitat relativa, doncs passa el mateix. No tots estem còmodes al mateix grau d'humitat, o uns la toleren pitjor que altres,
Sí.
i aleshores trobar un punt d'encontre, i tot això també va lligat ara doncs, amb els condicionants derivats de totes els objectius que tenim a nivell climàtic, diguéssim, de disminuir demanda, consums, de ser capaços, hem de fer, ens hem de reculturitzar, de reeducar i entendre que la temperatura confort a l'estiu no són 19 o 20 graus. I a l'hivern, doncs, el mateix, no hem d'estar a oficines o a estàncies tancades a 25, 26, no, no...
No, no, sortiran xampinyons.
Aleshores, aquí també hi ha hem de rehabilitar espais i hem de
Sí.
reeducar persones, no?
Escolta'm, per exemple, mesurar temperatura o humitat és fàcil, però, per exemple, el radó, això és més complex, no?
Sí, no, però també tenim, avui en dia tenim tecnologia que ens permet mesurar i identificar nivells de radó, diguéssim, perillosos o amenaçants. Més enllà de que hi ha mapes de radó a l'engròs, per dir alguna cosa, és a dir, per les característiques del subsol, l'administració té identificades quines àrees del territori són potencialment perilloses i després disposem d'equips per mesurar emissions de radó. Sí,
Per això, Ricard,
que...
m'imagino que important és, perquè clar, avui semblem Juan Palomo, jo me lo guiso y me lo como, avui sabem fer de pintores, de col·locar aires acondicionats, de col·locar les llums, però clar, estem parlant de que possiblement, o pot ser que aquella pintura que compres doncs no és l'adequada, que resulta que hi ha moltes coses sintètiques, compres coses que no hauries de, no? Per això la importància també de gent especialitzada o que faci mesuraments de què sí que no i que donin solucions a cada cas, no? Perquè cada cas és un món.
Bueno, nosaltres pensem, almenys jo personalment penso que el primer que hauria de succeir és que l'administració evités que determinats materials o productes sortissin al mercat, no? De la
Efectivament.
mateixa manera que en altres àmbits, com el de l'alimentació, no? Per posar l'exemple potser més obvi,
Sí.
doncs hi ha substàncies que
Passen uns
directament
controls.
estan prohibides, no? I tot i així fem curt, jo penso que n'hi haurien d'haver-hi més de prohibides o de limitades, o que la seva presència en determinats productes fos més baixa de la que avui en dia és. Amb tot el que són materials de construcció, hauria de passar el mateix, no? Que determinats revestiments, resines, pintures, coles, amb molta presència de derivats del petroli, moltíssima. I sí que és veritat, aquí hi ha un problema, és que, i és quan la toxicitat present, i ara utilitzaré un verb molt gruixut, però que l'audiència m'entengui. Hi han tòxics que no ens fan emmalaltir o no ens maten de manera ràpida, vale? Però conviure enmig d'un entorn tòxic, a la llarga, no a tothom de la mateixa manera, no a tots ens afecta igual, però a la llarga, cohabitar, compartir un espai amb toxicitat, encara que sigui baixa, doncs no és l'òptim, no? És a dir, si apliquéssim un criteri de prudència, si podem substituir aquests... Hi ha coses que són difícilment substituïbles, però totes aquelles altres que són substituïbles, home, doncs fem-ho, no? Apliquem un criteri de prudència i si podem erradicar o allunyar l'amenaça que suposa la presència d'un tòxic, doncs home, fem-ho, no?
I tant.
I avui en dia encara queda molta feina per fer a l'hora d'erradicar determinats materials o substàncies, ja no tant el material en si, el producte final, sinó l'ingredient que forma part d'aquest material, no?
T'entenc.
Retardants de foc, bueno, com els bisfenols, els ftalats, tot el que coneixem, la família dels amors, ara la part de l'audiència segur que ha vist quan s'ha comprat sistemes de climatització o de ventilació que van acompanyats de domòtica i tenen sensors que identifiquen els cossos orgànics volàtils, que no són altra cosa que molècules en presència de carboni, i que alguns d'ells, no tots, però alguns d'ells són tòxics, i el més comú és el formaldehid, i tenim doncs, el toluè, el benzè, la presència de micropartícules en suspensió en l'aire que inhalem cada dia, aquests aproximadament 10.000 litres d'aire que tots inhalem diàriament, doncs, la càrrega de toxicitat no sempre és identificable per la via olfativa, o gairebé mai, no? Quan identifiquem per les vies, per la capacitat olfativa, que aquell aire està brut, és que està molt brut.
T'entenc.
Però tot el que és el residu fòssil en suspensió, no? Hi ha milions de partícules flotants que inhalem, i que això quan un desmunta o substitueix els filtres, és com quan substituïm o quan netegem el filtre de la campana de la cuina. Doncs quan avui en dia cada vegada estem instal·lant més sistemes de ventilació acompanyats de filtres, quan netegem o substituïm aquests filtres i veus tota la brossa que hi ha a dintre, dius, ostres, tot això que hi ha aquí també ho venia dels meus pulmons, no?
Sí,
I
no, no.
aleshores és quan dimensiones d'una manera molt evident, pues, bueno, aquesta... Sense caure en una, com t'ho diria, en una paranoia, no?
No, no, de
Del
pensar, ui,
mateix...
estem
Exacte.
rodejats.
Sí, nosaltres el que entenem que hem de fer és, mira, el que et deia abans, no? Afavorir entorns saludables, mirar de minimitzar aquesta toxicitat, minimitzar la presència de materials que no són convenients, perquè potencialment doncs, poden comportar una amenaça pel nostre organisme, per algun dels nostres sistemes, ja sigui l'endocrí, ja sigui la visió, les vies respiratòries, la dermis. Tenim una exposició quasi omnipresent,
Sí,
no?
certament. I just, per exemple, si estàs una feina on tens mal de cap o irritació als ulls, és sortir de la feina i dir, ostres, ja no em fa mal el cap, ja no em piquen els ulls, no?
Sí,
Això passa molt
aquí
sovint. També és veritat
sí
que
que
tens ganes de sortir de la feina, però que...
sí, no, i també és cert, mira, un dels problemes de la disciplina de la que estem parlant és que la multifactorialitat, és a dir, hi ha tantes coses que tenen a veure o que són, diguéssim, causants o potencialment causants o participants necessaris de que al final ens trobem malament, que això va en detriment, no?, de la presa de mesures, perquè no tenim identificat un sol culpable.
Exactament.
I aleshores, com és multifactorial, i uns et diran, no, però això és per la presència del 5G, i l'altre, no, és perquè aquí tenim uns equips d'alta potència que generen uns camps electromagnètics, no, perquè els materials, no, perquè hi ha mala ventilació, no, perquè és un ambient molt ressec i no hi ha la humitat necessària, no, perquè hi ha massa gent per metro quadrat, no, perquè no tenim llum natural, no, perquè aquesta persona no menja bé, no, perquè aquest altre no fa esport, no, perquè aquest porta...
Sí, és
No hi ha
multifactorial.
una única, és un agregat de factors i de condicionants i hem de mirar d'actuar sobre cada un d'ells de manera, bueno, ordenant les prioritats i mirant de posar disseny i aplicant el coneixement que que hem anat adquirint en els darrers... Bueno, de fet, no en els darrers anys, ja és molt curiós quan consultes la literatura actual i la bibliografia actual, que hi ha molts estudis, molts informes, moltes proves empíriques, però el bo d'en Vitruvio, que és un escriptor que és del segle I abans de Crist,
Sí.
i ell té, crec que el primer compendi d'arquitectura on ja dedica dos llibres sencers a parlar del salut i espais, no? De quines són les condicions que ha de tenir espai per ser considerat saludable. I gairebé diu el mateix que m'ha estat parlant ara. Evidentment, els materials d'aquella època no són els
Diferent,
d'ara,
sí.
però amb lo important, amb lo fonamental, no? Materials higroscòpics que absorbin, que controlin la humitat relativa, materials que impossibilitin o dificultin la proliferació de bacteris, de llevats i de fongs, possibilitar el confort tèrmic treballant la inèrcia dels materials i la capacitat d'aïllament dels mateixos, que siguin transpirables.
Sí.
Sí, en 20 segles tampoc no descobríem el sopa d'all. A
Bueno.
vegades innovar és tornar a mirar enrere
I tant.
i recuperar pràctiques que, pel que sigui, hem abandonat el camí, no?
Ricard Santamaría, soci fundador i director de House Healthy Buildings, consultora
Molt bé.
especialitzada en projectes que redueixen l'impacte ambiental i milloren la salut i el confort. Moltes gràcies. Imagino que deus anar plens de preguntes dels teus col·legues, de la teva família, de dir, escolta, Ricard, que passa això, això, allò, entra i per un moment
Bueno,
dius, per
mirem
què m'he
també
tornat a dedicar això?
de no entrar en una paranoia, saps,
Sí. No,
vull
no.
dir, de que, escolta, hem d'acabar acceptant que vivim en l'entorn
Sí, que els han
que
tocat.
vivim i que, el que et deia, no? Pues mirar de seguir, de prendre mesures que, com a mínim, pues, els tres grans nutrients, que ens agrada parlar de nutrients, que són l'aire, l'aigua i la llum, que aquests tres pues, maximitzen la presència de llum natural i que l'artificial que necessitem pues, sigui de bona qualitat. Bueno, en fi, ara tampoc vull fer aquí un... Però sí
Bueno,
que
però súper
si
interessant.
l'audiència es queda en tenir cura d'aquests tres elements que són tan importants pel nostre organisme, més confort tèrmic, acústic, de que són els dos disturbadors o generadors de malestar, de disconfort, de malaltia, propiciar un bon descans, no? Un terç del nostre temps pràcticament el dediquem al descans, que ha de ser regenerador, que ens ha de preparar pels reptes i del dia següent, que el nostre organisme ha de fer tot aquest procés de regeneratiu, si no fa en condicions òptimes, doncs ja estem posant molt difícil, no?
I a més, si no tens bona companyia a casa, ja apaga i
Bueno,
vamonos.
si aquí ja obriríem un meló, que sí,
Seria
sí.
per fer una altra empresa.
La
Vés pensant-hi.
la companyia, bueno, aquí ja
Que
entrarien
també hi ha
els
molts
col·legues,
tòxics, eh?
els psicòlegs, els antropòlegs, perquè aquí ja serien els
Ai.
que tenim a casa i els que tenim de veïns, que també condicionen el nostre confort i
Bueno,
benestar.
això és... Sí,
Això,
que té molta teca, també. Escolta, en Ricard, ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, i
Doncs...
gràcies per dedicar un espai del vostre
Res.
programa a parlar d'aquesta praxis que, bueno, que entenem que té menys presència que la que hauria de tenir,
Sí.
més que res per la rellevància que té, no?
I tant.
Passem aproximadament el 90% del temps en espais interiors i, ostres, això, quan un ho dimensiona,
Sí.
no és dir poca cosa.
Bueno, doncs, si voleu informació i voleu treure's por de sobre o els hipocondríacs, que també n'hi ha que viuen,
Això,
passen fatal,
sí, s'ha
ja, ja
d'acudir.
sabeu. House Healthy Buildings. M'ha
Molt bé.
sortit perfectament els dos
Estupendo.
últims cops. El primer no tant, però ja la segona i tercera millor. Ricard, gràcies.
Estupendíssim. A tu, bona tarda.
Salut, gràcies. Adéu.
Adéu.